Amb solvència, sense ser una macarra, a diferència, no sé, per exemple, el ministre Òscar Puente, penso que ha gestionat molt bé aquesta crisi en uns quants sentits. O sigui, ha sortit, ha donat la cara, ha donat presència. La Generalitat ha aconseguit...
Perdona, de Puente o de Paneque?
Bueno... hi ha aconseguit la Generalitat dues coses molt importants. Una, diguem-ne, mantenir a recer el sector, el tema dels aranzels, a la Xina i tal, i tres, salvar el nom del laboratori aquest de l'IRTA, que finalment ha quedat, diguem-ne, fora de sospita, quan el punt de partida era francament tètric, perquè si llegies l'informe del Ministeri d'Agricultura posava els pèls de punta, i això de mobilitzar el Seprona, tenint en compte que els Mossos són de la família, o sigui que tots som de la mateixa família política... La qüestió és que jo no m'ho crec, el que diuen ara. Crec que han aconseguit descartar... Ens han dit el que no és, però no ens han dit el que és. Perquè si la soca no era una soca qualsevol, si una soca d'investigació, doncs potser no és culpa de cap responsable del laboratori, però pot ser culpa d'alguna empresa que utilitzava el laboratori. Vull dir, jo no crec que jo hagi sortit d'un entrepà. Ara, dit això...
Bueno, si entrepà o no, hi ha acció humana darrere. És a dir, és l'acció humana...
Sí,
la que...
hi ha acció humana al darrere, però vull dir que tinc la impressió que no sabrem mai realment què va passar. Té tota la pinta.
Esperem que sí, perquè al final la informació és el millor antídot per impedir que hi hagi doncs, més teories de la conspiració de les que ja circulen. De fet, jo crec que es nota en el to de veu del conseller, que jo el defineixo simpàticament com el conseller dels pollastres, no? En el doble sentit, perquè realment li ha tocat afrontar en un any i mig moltes crisis molt imprevistes. Altres conselleries són més previsibles, no? Interior ja saps que és una conselleria de pollastres, no? O saps que Paneque, amb els trens i l'habitatge sota la seva batuta, doncs pot ser una conselleria amb complicacions, però no ho preveiem tant d'agricultura, i més quan estem en un moment en què plou, no? Bàsicament. En tot cas, el to del conseller era d'estar alleujat, perquè el govern prefereix haver retirat el focus sobre el centre de recerca IRTA Cresa.
Normal, clar, és que és la seva
perquè
feina.
Perquè al final el que no volia és que se situés el focus sobre un centre de recerca que és punter, i de fet segurament s'ha considerat que es va precipitar el Ministeri d'Agricultura posant sobre la taula la circulació de la teoria sobre l'IRTA Cresa. De vegades les presses no són bones conselleres, i en aquell moment doncs, la necessitat i l'urgència d'intentar donar una resposta a la ciutadania sobre què havia passat va fer posar sobre la taula una hipòtesi que ara sembla doncs, que queda descartada. Ara bé, això no vol dir que sigui menys greu, no?, l'origen de la pesta porcina. Haurem de veure què passa, haurem de veure si realment hi ha respostes, però jo crec que és important que se'n donin.
Vicent.
Bé, jo crec que l'equilibri natural l'ha desfet de l'home, això està claríssim. Però en tot cas, l'equilibri natural no era un paradís, no era una societat per als animalets idíl·lica i perfecta. L'equilibri natural és molt, molt cruel, molt cruel, i si encara queda algun animal per ahí que podem seguir intentant en documentals i tal, veurem que no van donant benediccions abans de fer un colp, no. I crec que l'equilibri humà hauria de ser, en primer lloc, hauria de deixar-se una mica de romanços excessius, perquè evidentment no és mateix un senglar que una formiga, i per tant s'hauria de deixar una mica d'aquestes cançons en el qual tot sembla que és el mateix, i després senzillament hauria de ser efectiu. I evitant sent que podem evitar ser tan cruel com són els mateixos animals entre ells, però ser efectiu. I el que està clar és que la població de senglars s'havia disparat en els últims anys d'una manera terrible, i quan el conseller diu que no se'ls pot donar ni aigua ni menjar, és perquè deuen haver-hi algunes cases que els deuen deixar un plateret amb aigua per si els animalets són com els gossos domèstics i tenen ganes d'anar allà a beure. I jo amb això ara seria absolutament senzillament efectiu. I moltes vegades, per ser efectiu, per reduir la població de coloms en les ciutats, més val no explicar com s'acaba amb els coloms, perquè moltes vegades és cruel també per ser efectiu, i llavors la gent que té una altíssima sensibilitat doncs se sent agredida. Si fas una pel·lícula avui en dia i hi ha algú que mata vespes, ja s'avisa que aquestes vespes en realitat eren de realitat virtual i que no les havia mort ningú. I dius, ostres, d'acord. En total, que em sembla per aquesta part que hauríem de ser... Si no volem sentir què es fa quan s'ha d'actuar d'una manera determinada, quan s'ha d'actuar contra una malaltia, etc, etc, doncs és, no ho escoltem i ja està, no mirem aquella pel·lícula i ja està. I una última cosa, sense entrar a saber o sense entrar a discernir ara si tenia la culpa al laboratori o no. Cada vegada que es parla d'una crisi a Catalunya apareix la paraula màgica, que és el canvi o la crisi climàtica, sempre. I jo crec que aquesta banalització és excessiva, perquè si no, quan va vindre la filoxera, podríem haver dit que també era conseqüència de la crisi climàtica. És a dir, si volem prendre seriosament aquesta crisi, que s'ha de prendre seriosament, no la podem banalitzar aplicant-la a qualsevol tema i a qualsevol problema.
Sí, molt d'acord amb que les respostes han de ser sempre efectives, però molt, em sembla magnífic que s'incorpori, diguem, aquest component animalista, que es diu a vegades amb befa, que no dic que sigui el cas ara, ni molt menys que hagi utilitzat, però que històricament s'ignorava per complet, no? I que crec que és una millora molt, molt gran que puguem estar debatent en aquests termes sense fer simplement burla d'una cosa que els temps han canviat molt en aquest sentit, jo crec que per bé. És veritat que el ser humà, diguem, tenia una concepció de si mateix, que a vegades encara hi ha reminiscències, que som els, com si el món i l'univers estigués creat per nosaltres i que no té en compte cap altra consideració. I, per tant, incorporar el debat sobre de quina manera es pot fer el mínim mal possible, sense que això vulgui dir passar, diguem, de les efectes que tenen les coses, doncs crec que és el to adequat i que hauria de ser un punt de trobada també amb els animalistes i els que no ho són, perquè realment és una nova manera, diguem, molt positiva, a parer meu, de fer les coses. I respecte, molt breument, amb el tema, diguem, d'aquesta crisi. Jo recordo que quan va començar debatíem aquí si és que el president Illa havia de tornar, si no recordo malament, de Mèxic, no? O sigui, ens afrontàvem amb una situació que hauria pogut ser molt greu, i penso que avui podem dir que les coses han funcionat raonablement. Van funcionar els protocols previs que ja hi havia establerts, tant en els centres d'investigació com per evitar que el virus entrés a les granges. Ha funcionat raonablement bé la resposta que s'ha donat, i tot allò que ens arriscàvem a que el president hagués de tornar de pressa i corrents per la magnitud de la tragèdia, doncs avui podem felicitar-nos de que no és així.
Sí, però, jo insisteixo, no sabem el que va passar i sospito que no ho sabrem. Considero que penso que part de l'èxit de gestió és haver aconseguit...
Si no ho sabem, que...
si s'han descartat les
coses
més...
Sí, perquè, mira, estem parlant dels senglars. I, bueno, pues, està molt bé parlar dels senglars, però els senglars han sigut el símptoma, no la causa d'aquest tema.
Jo no en diria burla, és un petit matís, jo en diria ironia.
O befa.
I que no en puguem fer habitualment, crec que és un mal símptoma.
Sí,
home,
sí, a favor.
I que això m'ho diga, a més,
no.
Un dels impulsors responsables de la revista Mongòlia.
No, Vicent, pues a favor,
com el senyor dels nassos.
Totalment a favor de la ironia i a favor també d'integrar en l'anàlisi les visions animalistes de què fan... Que aquí tenim éssers vius,
doncs,
no?
Clar, i la societat s'ha humanitzat, gràcies a Déu, en part només.
S'ha humanitzat o la influència humana...
No, humanitzat en el sentit de fer-se més humanista, no més humà.
Ah, això sí.
Que és molt bonic, això de fer-se humanista. Sí.
Els animals maten per menjar. La meva gata menja carn.
I evidentment.
La meva àvia ve un senglar i
el dia que la seva gata vinga amb un ratolí o amb una rata en la boca, vostè li donarà una medalla. I el ratolí què en pensarà? I si és Mickey Mouse? Doncs ja està.
Són les 9 i 8, d'aquí a 3 minuts, Alejandro Fernández, al matí de Catalunya Ràdio.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts al web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Ara, amb Azul Marino, tants creuers com et puguis imaginar. Tria el teu, Mediterrani, Nord d'Europa o el Carib. Promoció especial creuers, reservant fins al 28 de febrer a la teva agència de viatges, Azul Marino. El teu pròxim creuer amb fins a un 10% de descompte. I a més, els nens gratis, finançament a mida i molts avantatges més. Viatjar ja no és o blanc o negre. Viatjar és Azul Marino. New Travel.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9 i 12. Avui ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
Com està? Que em feia des que no el veia.
Molt bé, la veritat, jo et veig molt bé a tu també.
Bé, això depèn del dia.
Dissimulem bé.
Sí, exacte, dissimulem bé.
El processó va per dins, però...
No, però bé, estem bé. Estem
somriem,
sí.
Molt bé.
Com llegeix vostè els resultats del Partit Popular a les eleccions de diumenge a l'Aragó?
Bé, jo crec que hi ha una qüestió indiscutible, i és que el Partit Popular ha guanyat les eleccions de manera clara. És veritat que ara, per formar govern i sobretot per arribar a un acord d'investidura, doncs ho haurà de fer amb un Vox reforçat, que ha tret un resultat extraordinari, i la següent clau evident és l'enfonsament del Partit Socialista, que està passant a tot Espanya, i que provoca que ara per ara el Partit Socialista ja no sigui una alternativa de govern al conjunt d'Espanya. Per tant, jo crec que pel Partit Popular guanyar eleccions doncs no està malament, francament.
Però guanyar eleccions perdent diputats, en aquest cas.
Bueno, sí, és veritat. Aquí hi ha una qüestió que hauríem de reflexionar, no? Resulta que a tota Europa i a la política civilitzada, quan era més civilitzada, quan tu no tens pressupostos, el que fas és convocar eleccions. I ara es dona gairebé com a normal... doncs està sense pressupostos anys i panys i anys i anys, i resulta que qui convoca eleccions perquè no té pressupostos és que ho fa per interessos. No, jo crec que ell com va fer el que havia de fer, que era convocar eleccions, les ha tornat a guanyar, però és veritat, és evident, doncs, que amb un Vox reforçat. Però és que al final, l'endemà de les eleccions, que acostuma a passar massa sovint que diu tothom guanya, no, guanyen uns i perden uns altres. El Partit Popular ha guanyat les eleccions i això és absolutament indiscutible. Ara, que és evident que el Vox ha tret un resultat extraordinari, això és la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes i s'ha d'acceptar amb absoluta normalitat.
I el PP ha d'anar assumint que per liderar, diguéssim, autonomies ha d'anar pactant amb l'extrema dreta?
Miri, jo sempre dic el mateix. Les etiquetes, extrema esquerra o extrema dreta, són etiquetes. Al final tu has de configurar majories. Les has de fer sense plantejar cordons sanitaris, simplement intentant compartir projectes dintre del que cap. La política és competitiva, ho és sempre, però des de fa un temps encara més. El bipartidisme pur gairebé no existeix. A Catalunya ja estem acostumats perquè fa més de 30 anys que ja no existia. I el Partit Popular també ha tingut competidors en el seu espai ideològic, en el seu moment Ciutadans, que a més va néixer a Catalunya i va tenir una expansió extraordinària a la resta d'Espanya, va fins i tot posar en entredit la primera posició en el seu espai ideològic del Partit Popular, i aquí Catalunya va arribar a guanyar unes eleccions. Per tant, clar, és que sembla que de vegades la pluralitat en un espai ideològic el Partit Popular no la pugui tenir, no? Doncs l'ha de tenir i l'ha d'assumir amb la mateixa naturalitat que ho fa tothom. Jo, des d'aquest punt de vista, no tinc cap tipus de complexa, ni cap tipus de recança, ni cap tipus de dubte.
Però vostè creu que és millor governar, en aquest cas, en coalició, o millor governar en solitari amb suport extern?
Ah, home, a nosaltres el que ens agrada és governar en solitari. És la vocació. Nosaltres som un partit amb vocació de govern. I, per tant, en la mesura del possible, el que intentem és governar en solitari. Després ja veurem exactament què és el que passa, quines són les reivindicacions que té cada formació política, però jo tinc la sensació, i és una sensació, que Vox no té massa intenció d'entrar amb el govern a cap comunitat autònoma. De fet, n'han sortit dels que hi eren fa no gaire. És a dir, que masses ganes de governar no tenen.
Ara mirava dades de l'última enquesta del CEO, diu que un 10% dels votants del PP diuen que ara optarien per Vox. A vostè li preocupa això?
No, perquè és que, torno a repetir, jo quan veig un CEO que ens dona 13, com que em vaig passar 3 anys de CEOs de 0, doncs gairebé fa festa major, no? És a dir, també...
13 seria un molt bon resultat per Partit Popular.
No, és que nego la major, és a dir... La darrera... A mi m'interessen les eleccions, no les campanyes, les enquestes, ni... I les darreres eleccions el Partit Popular va protagonitzar el creixement en percentatge i en vots més gran de Catalunya, sí. Un dels més grans de la història electoral de Catalunya. I alguns diuen, no, és que venien de molt a baix. És veritat, però això no és que ajudi, això dificulta més, perquè el que es deia a totes aquestes tertúlies és que el Partit Popular estava a punt de desaparèixer i que havia d'assumir que Catalunya s'havia acabat. No? No, jo la veritat és que quan veig una enquesta que diu que el Partit Popular pot tenir 13, el que acostuma a passar a Catalunya és que som uns quants més. Mm. També va passar la darrera campanya electoral, que vam treure 15, i els darrers dies de campanya tothom donava 10, 11 a la millor... Bé, no tinc cap problema. Jo... assumeixo amb absoluta naturalitat que estem en un àmbit competitiu, que no és patrimoni de ningú, i que nosaltres, per ser competitius, no hem d'imitar ningú, sinó que hem de ser fidels al que som. Nosaltres som el Partit Popular Europeu, que va ser un partit fundat pels pares d'Europa, de Gasperi, Adenauer, Schumann i companyia. És un partit que es basa en el liberalisme, en el pensament conservador i en l'humanisme cristià. La fusió de tot això és el Partit Popular Europeu. És veritat que és un tipus d'ideologia que no viu el seu millor moment, tot i que continua sent el partit més gran d'Europa, ja no ho és de manera hegemònica com ha sigut sempre. Però nosaltres mantenim que aquest tipus d'idees, que ara poden estar no estar tan de moda, són les que han fet progressar el món. Tenim aquest convenciment i jo no faré ni girs ni intentaré imitar ningú. Les nostres idees són les que són.
Però és veritat que té un pòsit europeu, però també té una singularitat, que és l'espanyola i la catalana, en el seu cas.
Sí, evidentment que sí, però és que torno a insistir, els principis ideològics d'algú, per mi, els principis són innegociables. És a dir, jo el que un, evidentment, pot modificar...
Pot però no hi ha un principi espanyol en el Partit Popular?
Matisar els seus principis. Jo, el que em sembla absolutament psicotròpic és... que el senyor Rufián faci un tuit dient-li a Puigdemont traïdor per no aplicar la independència a fer una DUI i ara vulgui ser el líder de l'esquerra radical espanyola. Això sí que s'enganya la gent. Jo assumeixo que el 90% de la gent que ens està escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio és bastant probable que no em voti. Ho tinc molt clar. Però el que no trobaran mai és que els enganyaré per intentar seduir-los amb mentides. I aquest tipus de política resulta... És que és molt fort. És molt fort. O sigui... Què ha de pensar un indepe, amb tot el respecte, dels seus líders, que ara resulta que volen ser els líders espanyols de no sé què? Normal que el procés fracassés. Clar, aquesta política d'estafa, d'engany, de tripijocs, de les astúcies, de tal, destrueix Catalunya i destrueix el conjunt d'Espanya.
I això no destrueix Catalunya?
Aragón empeora y los independentistas catalanes mejoran. ¿Cómo se paga todo esto? Pues volverán a subirte los impuestos, porque tienen que pagar el precio de sus socios independentistas para mantenerse en la Moncloa.
O, per exemple, carregant directament contra Pilar Alegría, titllant-la de la candidata dels independentistes.
Pilar Alegría no viene a defender Aragón. Pilar Alegría viene a defender a los independentistas catalanes. Viene a defender a los socios de Sánchez. Y los aragoneses no vamos a permitir ni que nos humillen ni arrodillarnos.
A mi aquesta declaració m'hauria molestat si en lloc de dir independentistes catalans hagués generalitzat dient els catalans. Però el que diu i és que aquí hi ha una casta política que només fa que muntar observatoris, consorcis, grups de treball, etc, etc, taules, la taula pel pacte, el pacte per la taula, i no sé quants organismes més. Això sí que és un expoli intern a Catalunya. I això és una casta separatista que governa, i també d'esquerres, que governa Catalunya des de fa massa temps, i d'això no en parla ningú, no? Per tant, com dic sempre, abans de demanar segons quines coses, aquí a Catalunya ningú no fa autocrítica. I després passa el que passa, que el líder, l'estrella independentista Rufián, resulta que ara és espanyolista. No t'ho perdis.
Però vostè està d'acord, com ha explicat Azcón en alguns vídeos de campanya, de que el sistema de finançament és tan perjudicial per l'Aragó i tan beneficiós per Catalunya?
Jo crec que el sistema de finançament que s'ha presentat està destinat al fracàs perquè és el mateix sistema, la mateixa metodologia que es va fer servir l'any 2009. Que és un pacte bilateral entre Esquerra i Partit Socialista, però no tot el Partit Socialista, perquè resulta que totes les comunitats i ajuntaments on governen diuen que no estan d'acord. És un acord de finançament que, a més, és dubtós que tingui una majoria sòlida al propi Parlament de Catalunya. Miri si és evident això, que no s'han atrevit a portar-lo al Parlament perquè es voti. Ara per ara, veient que podrien fer els comuns, és un sistema de finançament que, com a molt, tindria 68 vots al Parlament de Catalunya, és a dir, la majoria per un. Totes les formacions polítiques, la resta, Aliança Catalana, Junts per Catalunya, Partit Popular, CUP i qui em queda?
I
nosaltres,
sí.
Diem que no. Per tant, és un sistema de finançament que no té majoria ni a la pròpia Catalunya. Per tant, està destinat al fracàs. Això ja s'ha viscut. La darrera vegada que es va fer un sistema de finançament que va ser assumit per tothom i que va funcionar bé va ser l'any 2001. Això ho reconeixia fins i tot el mateix Jordi Pujol quan deia que, com a mínim...
Sí, el que passa és que vostè aquí m'està fent una mica de trampa, perquè molts d'aquests partits diuen que és insuficient aquest...
No és trampa, és que no és que siguin...
Vostès i Vox diuen que això és aquesta reforma és un privilegi, parlant de privilegi.
No, jo no he fet servir... Busqui l'hemeroteca, jo no he fet servir aquesta paraula...
El Partit Popular, doncs, i Vox, vostè
no considera... No, és que això també ho diu el senyor Page i el president d'Astúries,
sí.
Etcètera. Jo el que dic és un sistema destinat al fracàs. Vostè demana la meva opinió.
No hi veu un privilegi, diguéssim.
Com he de veure un privilegi si l'any 2009 Esquerra i Partit Socialista i els Comuns, que en aquell moment es deien Iniciativa per Catalunya, van pactar el sistema vigent dient que era bilateral, que era, tendia a l'ordinalitat i que era el millor sistema de finançament de la història i al cap d'un any ells mateixos reconeixien que era una porqueria. Per tant, estem exactament en la mateixa situació. És que és una enganyifa per la supervivència política del senyor Junqueras, del senyor Illa, del senyor Sánchez.
Però vostè vol o no vol un millor sistema de finançament?
Vull un millor sistema de finançament. I a més, crec que és perfectament possible fer-ho entre totes les comunitats autònomes. Això és el que ha funcionat. Va funcionar l'any 96, va funcionar l'any 2001, i o es fa d'aquesta manera o està destinat al fracàs. Aquesta és la meva opinió.
Li preguntava per la campanya que s'ha fet a Aragó. Vostè per què creu que funciona l'anticatalanisme a Espanya?
Jo crec que aquí és com tota la vida, no? És com dir si funciona l'antiespanyolisme a Catalunya. Crec que molta gent, aquí i allà, doncs no han vingut o no han sigut cridats pel camí de la prudència, per dir-ho suaument, no? És a dir, jo crec que quan estàs en política i en moments de tensió, has de ser molt curós amb el que dius, no? Per no ofendre sentiments de pertinença i identitats. I jo això ho tinc claríssim i és la meva manera d'entendre la política, cadascú que faci el que consideri oportú.
Avui és un dia que també estem pendents de Rodalies. No sé si vostè es va plantejar anar dissabte a la manifestació.
No, perquè crec que estaven convocades per parlar de tot menys de Rodalies. Per tant, no tenia jo massa intenció d'aquest tipus de debats.
Com és que es va obrir per això el debat de si el Partit Popular hi aniria o no?
Jo crec que en el seu moment, quan no se sabien ni exactament els convocants ni les motivacions profundes de cadascuna de les manifestacions, se'ns va preguntar i es va deixar la porta oberta per veure, i això és el que va passar, però després quan vam comprovar el que hi havia al darrere, doncs evidentment nosaltres no podem estar allà. És que l'altre dia jo sentia un discurs de Lluís Llach dient que havíem de tornar a fer unes plebiscitàries i un procés. Dic, ostres, no n'has tingut prou amb un procés que em vols obrir una altra dècada perduda. És a dir, sisplau, aprofitar el debat de Rodalies per obrir el processisme com a ideologia, doncs ho sento, però jo aquí no m'agafaran.
Clar, això està parlant de la manifestació del matí. A la tarda n'hi havia una altra que era més àmplia en aquest sentit.
Bueno, la de la tarda també, bueno, la culpa al final mai és dels que governen. Quan governa l'esquerra és sempre de l'horòscop, de la meteorologia, de Déu Nostre Senyor, però mai és d'ells. porten 8 anys governant i la culpa diuen que és de Rajoy. I en democràcia, l'etapa de govern del Partit Popular anterior ja va ser jutjada a les urnes. De vegades bé i de vegades malament. I és la ciutadania qui té la sobirania. Ara, qui fa 8 anys que governa digui que la culpa la té el que fa 8 anys que no governa, home, això és bastant poc democràtic. I a més es tenia una barra de campionat.
Però una mica corresponsables, vostès no se'n senten del que ha passat?
És que, torno a insistir, miri, el nacionalisme a Catalunya ha tingut condicionats tots els governs d'Espanya des de la recuperació de la democràcia, tret alguna legislatura. En aquesta darrera etapa han tingut molta pressa per demanar indults, demanar amnistia, demanar la modificació de la malversació, modificar, suprimir la sedició. Han tingut agafat a Pedro Sánchez, suposadament, pels respectes, però, en canvi, dels tres no han parlat mai. És curiós. Van a Madrid, demanen per ells, per la seva situació personal, per tornar al que està fugit, per tal, però no en parlen d'execució pressupostària. Hem de tenir present que és veritat, i ho he dit sempre, que els nivells d'execució dels pressupostos de l'Estat a Catalunya han sigut sempre insatisfactoris. Ei, però també els dels propis pressupostos de la Generalitat. La mitjana, ho vaig explicar un dia al Parlament, dels darrers 20 anys, és una manca d'execució del 25% dels pressupostos generals de l'Estat a Espanya, a Catalunya, perdó, però és del 20% dels propis de Catalunya. El moment més àlgid de manca d'execució no és govern Rajoy, és govern Sánchez. Concretament, anys 21-22, on es va arribar fins i tot al 70% de manca d'execució pressupostària. Això per què passa? Doncs perquè es fan pressupostos en termes polítics que no tenen res a veure amb la realitat. Mm. Es venen públicament com un triomf d'Esquerra Republicana, de Junts en el seu moment, però a l'hora de la veritat això no tenen cap tipus de voluntat d'executar-lo. I segona, la prioritat d'aquells socis de Sánchez que són Esquerra i Junts, i que encara ho són perquè el mantenen viu, no ha sigut mai ni les infraestructures ni el tren, ha sigut la seva moguda personal. La seva moguda personal. Es van ficar en un embolic i volien sortir-se'n. I això, per això els hi ha servit Pedro Sánchez.
El que està dient, la Generalitat va executar el 87,2% d'inversió pressupostada el 2023.
Jo parlo de, ho he explicat a fa un moment.
Sí.
En l'acumulat dels darrers 20 anys,
20 anys,
la manca d'execució dels governs dels pressupostos de Catalunya a la pròpia Catalunya ha sigut del 20%, i del 25% els de l'Estat. És a dir, és veritat que hi ha una mica
pitjor...
Bueno, és un 5%, no és menyspreable, li puc reconèixer. Però això de dir corresponsables, home, jo li puc assegurar que, evidentment, si el Partit Popular va cometre errors en el passat, ja els va pagar de manera clara i rotunda. El que no és de rebut és que els que governen ara, insisteixo, continuïn culpant a qui fa gairebé una dècada que ja no governa, per expulsar-se les responsabilitats.
Més enllà de la inversió o la no inversió, com valora vostè la gestió que s'ha fet comunicativa d'aquesta crisi per part de la Generalitat?
Bé, el primer de tot és que hem de recordar que, si no m'equivoco, el 12 de gener es va presentar l'empresa mixta entre govern d'Espanya i govern de la Generalitat de la gestió de Rodalies. I es va fer amb un discurs triomfalista i resulta que, a mi, és que em sembla escandalós. Ha de morir gent perquè de cop i volta comencin a sortir fotografies de l'estat de les instal·lacions? Per què ho tenien amagat? Què passa? Insisteixo, només quan mor la gent és quan surt el veritable estat de les infraestructures ferroviàries a Catalunya? Per tant, s'ha amagat. Quan el senyor Òscar Puente diu públicament que no només estem amb l'etapa d'or del tren a Espanya, sinó que tenim el millor sistema ferroviari d'Occident, és que ho va dir així. Ja que coneixem que...
Evidentment... Després ho va matisar.
Sí, home, sí, clar, ho va matisar, no?
Va corregir del tot, sí, sí.
Home, clar, no, això no és un matís. En fi, clar, és que, i a més ho va dir amb aquest to, en fi,
sí, sí,
fachenda, típic del senyor Puente, no? Doncs bé, això és motiu de dimissió. I si tu resulta que estàs explicant que tens la millor infraestructura ferroviària d'Europa i del món, i és mentida, però no per un detall, no, és que és una catàstrofe, doncs surts i ho expliques i no passa absolutament res, i aleshores sí que pots parlar i fer una reflexió sobre el passat, però resulta que estàs dient que tens la millor infraestructura ferroviària del món. Doncs això és una barbaritat, i tant la senyora Paneque com el senyor Puente haurien de presentar la seva dimissió.
La senyora Paneque també.
Sí, sí, perquè ella també va fer un discurs triomfalista el 12 de gener parlant de l'estat de les Rodalies i del que havia de significar la nova empresa, etc. Que, per cert, és curiós que sempre quan aquesta gent s'asseu a negociar, al final són sempre les cadires. Han estat més obsessionats per el sistema que finalment ha estat una empresa mixta, on hi haurà representants de tothom, això és com els de Junts. Com dic sempre, són españolazos para cobrar, indepes per protestar i rondinar. Resulta que tenen representants a Renfe, a Aena, a Televisió Espanyola, a totes les empreses públiques espanyoles, cobrant una mitjana d'entre 100 i 150.000 euros, i resulta que quan tenen un problema, aleshores, ah, no, això és un problema d'Espanya. Ai, amigo, no. I això d'estar, en fi, en missa i repicando, ho sento, però no.
Obrim intervencions als nostres contertulians. Sara González.
Sí, senyor Fernández, vostè ha carregat en com es va pactar el model de finançament de l'any 2009, després va venir el Partit Popular governant amb majoria absoluta, Mariano Rajoy, no es va renovar aquest model de finançament, però és que l'any 2013, aleshores el seu partit, governat per Alicia Sánchez Camacho, parlava de la necessitat d'anar cap a un model de finançament singular on la solidaritat estigués limitada i on es garantís l'ordinalitat. I vostè en aquell moment era membre de l'executiva, diputat al Congrés, i que jo recordi, no va contradir el que deia la líder del PP en aquell moment. Què ha canviat del 2013 fins ara perquè ara el PP no vegi bé un model de finançament on es limiti la solidaritat i es garanteixi l'ordinalitat?
És que l'ordinalitat, això seria com dir que les persones que són riques han de rebre millors serveis públics que la resta pel fet de ser-ho. Jo no crec en l'ordinalitat pura. Jo el que crec és que cadascú, o sigui, com es fa quan es demana doncs a Europa la possibilitat d'endeutar-te més, etc. No? Has de presentar un pla de viabilitat i has de tenir ajustos en la despesa. Resulta que a Catalunya, com acabo d'explicar fa un moment, tenim l'estructura pública d'observatoris, consorcis més gran de tota Espanya, però d'això no en parla ningú. I, per tant, jo crec que el primer hem de fer els deures nosaltres. Segon, jo crec que això s'ha de pactar entre tothom. I és una de les coses que l'any 2013 també es deia. Això de fer pactes suposadament bilaterals que són mentida és una enganyifa a la ciutadania. El nostre és un sistema autonòmic que pacta el finançament en el si del Consejo de Política Fiscal i Financiera. Pensar que es pot fer d'una manera externa és enganyar la ciutadania i des d'aquest punt de vista la postura del Partit Popular ha sigut sempre la mateixa. Pot tenir modulacions, pot tenir canvis, però que al final ha de ser un acord entre tots i pactat entre tots. Això ha sigut la postura sempre del Partit Popular de Catalunya.
Però la pregunta concreta era, aleshores, el partit, el seu partit, ha canviat d'opinió respecte al 2013, que aleshores sí que defensava doncs l'ordinalitat i vostè no ho va contradir de la seva líder en aquell moment.
Jo era en aquell moment portaveu municipal del Partit Popular de Tarragona. Li puc assegurar que tenia d'altres obligacions i d'altres responsabilitats.
Però era membre de l'executiva.
Que marca la política autonòmica del meu partit. Jo em faig responsable de les meves decisions i de les meves opinions, no dels de més.
Pere.
Sí, bon dia, senyor Fernández. Hi ha molts politòlegs que creuen que quan hi ha una competència entre els moderats i els seus extrems, si els moderats assumeixen els símbols i part del programa dels extrems, a qui reforça, òbviament, és els extrems, no? Li pregunto tot això per veure si vostè es va sentir còmode amb el fet de que el Partit Popular tanqués la campanya Aragó convidant de manera simbòlica, gens anecdòtica, ni més ni menys que Vito Quiles, que és un dels referents de l'ultradreta, de la nova ultradreta més agressiva, no? Vostè parlava de que el Partit Popular és el partit que se sent en la tradició d'Adenauer, de Gasperi. Li sembla que Vito Quiles encaixa amb aquesta tradició?
És que a mi em sembla... es va trobar còmode. Sincerament, és que més indiferent. Li puc assegurar.
No li preocupa?
No.
Que representi el Partit Popular d'Adenauer i de Gaspieri una persona com Vito Quiles.
Que es fes... No, jo tinc les meves opinions i les manifesto. Però li puc assegurar que l'acte de final de campanya de l'Aragó, a mi, m'és igual, m'és indiferent. No canvia ni les meves opinions, ni la meva manera de la vida, ni res. Per tant, escolta'm, cadascú tanca la campanya com vol, només faltaria.
Anna Grau.
Hola, senyor Fernández.
Hola.
Està fet un comentari que m'ha cridat l'atenció. Ha dit que veu poques ganes de Vox d'entrar als governs. Si d'alguna manera sembla que dedueixo que vostè que venen més a enredar que no pas a governar. Jo tinc dues preguntes. Què diferencia, vull dir, com se li explicaria a un votant la diferència entre el PP i Vox en aquest moment? I dos, per què l'esquerra té més èxit gestionant les seves relacions amb l'extrema esquerra, si acceptem la terminologia a l'ús, que la dreta, diguem-ne, moderada amb la dreta més de dretes o extrema dreta?
Bé, la primera qüestió, jo recordo perfectament quan Podemos va treure en unes eleccions generals 71 escons i el Partit Socialista va treure 85. Va ser la primera vegada que es va presentar Pedro Sánchez, o la segona, que va treure el pitjor resultat. És el costum de Sánchez és treure el pitjor resultat sempre de la història del Partit Socialista, però és veritat que després és capaç de mantenir el govern. Però bueno, en qualsevol cas, en aquell moment, les relacions entre Partit Socialista i Podemos eren terribles. Per què? Doncs perquè en aquell moment Podemos encara pensava que podia fer el sorpasso del Partit Socialista. Vox ara mateix està amb una història que ells tenen tot el dret del món a intentar-ho, que és substituir el Partit Popular, i per tant ho acaben de demostrar. Ells han sortit de tots els governs on han tingut l'oportunitat de governar amb el Partit Popular. Jo no sé què és el que passarà ara, però bé, ja veurem quines intencions tenen realment ara. En qualsevol cas, jo, miri, quan vostè em diu quina diferència hi ha, ho acabo de dir fa un moment, nosaltres som europeistes, nosaltres creiem en la llibertat de mercat, nosaltres creiem en la llibertat individual, i nosaltres venim d'una tradició de l'humanisme cristià. Vox és una altra història. És un partit nacional populista que hi ha molts a Europa del seu perfil, doncs el Front Nacional a França, l'FPO a Àustria, AfD a Alemanya. És una altra història completament diferent. Però també li dic, i responent a la seva tercera pregunta, com que jo no crec en els cordons sanitaris, ni per Vox, ni per Aliança Catalana, ni per ningú, nosaltres hem de fer el nostre camí, però després acceptar la pluralitat de la societat catalana i de la societat espanyola. Intentar arribar a acords estables de govern és la nostra obligació.
Avui el Pedro J. a l'Espanyol deia, bueno, no lo van a hacer peor que los de Podemos.
Vicent.
Ha dit un parell de coses que m'han cridat l'atenció.
Sí. Perquè... Només un parell.
Només un parell. Bueno, no, home, n'ha dit unes quantes més. Jo ho considero que dir-ho un dia d'independentisme és dir anticatalanisme a la resta de l'Estat. I, per tant, això de dir, no, és que ha dit independentisme. Bueno,
per mi no.
Per mi sí. Perquè jo crec que el PP, quan agafa i parla d'això, en realitat està dient més Catalunya que no l'independentisme.
Els independentistes no representeu a tota Catalunya.
Efectivament.
Escolta, ni jo represente a ningú, i crec que aquest senyor representa els seus votants, ni vostè tampoc. Seguim. Perquè està bé que vostè intervenga defensant-lo quan ja estic parlant
amb
ell.
No, no, em defenso a mi.
No, a vostè de què?
És que vostè acaba afirmar que atacar o criticar els independentistes és criticar tota Catalunya, i no.
No,
escolta, perquè hi ha catalans que combatem l'independentisme.
A veure, hi ha catalans que poden combatre el que vulguin, sempre que ho facin respecte i no diguen indepes, que no crec que estigui fet en gaire respecte.
I dit això, coses
que jo no utilitze, vale. I que li agradaria també a un representant polític d'un cert nivell, d'una certa intel·ligència, que aquest desdeny, quan diu indepes, no l'utilitze com si fos una taverna.
Home, però això són altres coses. Home, indepes és una cosa quasi bé carinyosa.
Molt carinyós, molt carinyós.
És com dir-li rufi a l'alofiat.
Va, Vicent.
Seguim. Bueno, en quins dos punts jo considero que vostè tampoc està dient la veritat. Vostè diu, el PP no practica el bilateralisme quan negocia, presumo, quan negocia amb els altres partits o amb els catalanistes.
Jo no he dit això. Sí.
Bueno, vostè ha dit, és que no estic d'acord en res que es faça des del bilateralisme, i em sembla que això s'ho va inventar un senyor president, José María Aznar.
No, però no és veritat, i ara li demostraré.
No és veritat, no, que no, sí. És no, a dir, no, li, si algú, li el primer gran pacte dels pressuposts se l'inventa el senyor Aznar...
No, i ara li explicaré.
Bueno, bé, no, i ara m'explicarà, però en tot cas el PP ja ho ha fet. I ho ha fet d'una manera que en aquell moment va resultar absolutament emblemàtica, jo diria gairebé icònica. Aquell del pacte del Majestic suprimeix el servei militar obligatori, els governadors civils, i canvia el sistema de finançament. Amb el seu en contra. I amb el seu en contra també de la supressió del servei militar obligatori. Per tant...
Ara li demostraré que no.
Bueno, molt bé. Per tant, ara em demostraré que no, però el bilateralisme ja està inventat. La segona cosa, vostè diu, el PSOE sempre culpa al PP o a qui havia vingut abans de tot. Ha passat un fet dramàtic en els últims temps a Espanya, per dir-ho així, que ha estat la Dana de València, i em fa l'efecte que el senyor Carlos Marzón, que és del PP i no del PSOE, sempre en tot moment va tirar la culpa contra l'autoritat del PSOE a Madrid. I ara vostè em podria dir, ha dimitit. Jo dic que ha dimitit perquè no tenia més remei, perquè sí que li va encantar com al PSOE conservar la cadira, i sí que va descarregar, i encara ho fa ara, totes les responsabilitats sobre el Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid. I, per tant, està vostè criticant unes maneres de procediment que el PP també practica.
La primera qüestió. Una cosa és que tu puguis fer una negociació amb un partit polític, però després dir, no, això és inamovible i és un tràgala. no va passar amb el Partit Popular. Li recordo, diu vostè, amb el PSOE en contra. En un principi sí, però l'any 2001, la votació en el Consejo de Política Fiscal i Financiera del model de finançament que es va arribar amb un acord amb les forces polítiques va ser unanimitat dels governs autonòmics, inclosos els del Partit Socialista. Això avui no passa perquè ni tan sols els governs autonòmics, els pocs que li queden al Partit Socialista, donen suport a aquesta proposta. Per tant, és així. Segona, jo sóc el president del Partit Popular de Catalunya, no sóc el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.
Però és el PP, no?
No, no, sí. Però jo em faig responsable...
És el mateix partit.
Jo em faig responsable del que em toca a mi, de les meves decisions i de la meva manera de procedir. No em faig responsable de les decisions dels demés. I si vostè diu, ja em dirà que ha dimitit. Doncs sí, ha dimitit, perquè el Partit Socialista no dimiteix ningú.
Doncs li agrairé que quan parli del PP, en comptes de dir PP, digui el PP de Catalunya. Perquè si vostè diu el PP no és només el de Catalunya. I no ha dimitit ningú. Jo hi ha algunes dimissions, moltes vegades, que veig que són més destitucions que dimissions.
Sí, però això és una interpretació
seva. No és cap interpretació.
Ara resulta que vostè té el nivell de... en fi...
L'anàlisi,
sí. El dimissiòmetre. És un aparell que s'ha invitat vostè i que aleshores la dimissió és sincera, vostè decideix que és un 3 o un 4. Doncs no. Quan es dimiteix, es dimiteix. I s'ha acabat. Sí, aquí el Partit Popular finalment ha dimitit. Vostè podrà dir que va trigar massa, però ha dimitit. El Partit Socialista no dimiteix ningú. Ni que li agafin al supermercat menjant-se un dònut, no dimiteixen.
Bueno, ja que parlem del que vostè diu Comunitat Valenciana, el senyor Antoni Asunción, quan era ministre d'Interior, també va dimitir. Vull dir que dimissió sempre n'hi ha hagut.
Això és el plestocé, no?
Bueno, el plestocé, però va dimitir.
Perquè se li havia escapat el roldat, eh?
Home, clar, hi ha un altre si li han escapat 200 víctimes.
Era una altra
època
en la qual, efectivament, la gent, quan tenia una errada d'aquestes característiques, dimitia. El Partit Socialista avui no passa. I, per tant, torno a repetir, doncs sí, efectivament, es pot valorar si va ser o va trigar més o menys, però va dimitir. I aquesta dimissió no té graduació, ja no té el càrrec de responsabilitat que tenia, és una dimissió.
Hi ha que es diferencia també dels altres partits populars? Deixem preguntar-li pel català a Europa. Vostè creu que s'hauria de parlar català a Europa?
Jo el que crec és que s'ha de respectar, i ho he repetit, la voluntat dels estats membre. I els estats membre, de moment, no volen. I Europa és un sistema en el qual, bàsicament, les decisions, ja se sap, és el procediment intergovernamental, és com se li diu, el mètode europeu. És veritat que hi ha un Parlament, hi ha una comissió, però les decisions encara es prenen, i, a més, en la majoria dels casos han de ser per unanimitat. Però... Per tant, s'ha d'assumir i s'ha de respectar la voluntat dels estàndards.
Es pot treballar perquè els estats membres vegin la sensibilitat i el que vol dir per català. I li parlo a vostè, vostè és català. Vostè vol dir que la seva llengua es parlés al Parlament Europeu?
És que jo li torno a insistir, per mi no és una preocupació.
Per tant, vostè no treballarà en això.
I miri, l'altre dia va el senyor...
No l'interessa aquest
tema. El senyor Jaume Giró va tenir, en aquest cas, la honradesa intel·lectual de dir que això no interessava a ningú. I en aquest cas estic d'acord. Que puc acceptar, i no tinc cap tipus de problema, que això sí que interessa una part de la ciutadania, però no crec que sigui massiva. Ho dic de debò. El fet que dos o tres diputats...
Però tampoc s'hi oposarà, si això passa, diguéssim.
Si els estats membres decideixen, però és que no ho faran. És a dir, les posicions dels estats són molt clares. I és que no volen obrir aquest debat, perquè no,
coses,
només,
perquè
no és només el català, és que
perquè el Partit Popular no li interessa tampoc que els estats membres que, diguéssim, estan en sintonia política
això
amb ells...
Això fa molta gràcia, perquè això és com si jo li pogués trucar a Macron. I com dic sempre, hola, Emmanuel, sóc l'Alejandro de Tarragona i avui faràs això.
El González Pons, perdone, no, sí que ho pot fer, sí. El senyor González Pons ho pot fer perfectament.
Que sí, que té influència el senyor González Pons per dir-li a Alemanya i a França...
Absolutament, al seu grup parlamentari, a tots els grups parlamentaris que estan d'acord amb el PP.
Aleshores,
si s'acusa els estats d'una política que està incentivant el PP al Parlament Europeu i amb tots els grups del PP, més o menys en el mateix espectre ideològic, al Parlament Europeu, em sembla que és una mica fer una mica trampa.
És que també hi ha estats membres socialistes o, com és el cas difícilment ubicable de Macron, que no tenen res a veure amb el grup popular, i s'hi oposen, eh? És que això de dir que és una decisió...
Ha treballat el senyor González Pons o no contra aquesta decisió?
Jo no tinc constància.
No li té constància.
No tinc constància. És més, no crec que sigui una prioritat per ningú. És la meva opinió.
De totes formes, l'estat espanyol, que és el seu, sí que ho vol. Diguem, l'estat espanyol, representat pel seu govern, vol que es pugui parlar català a Europa. Entenc, amb aquest raonament que vostè fa, que vostè està d'acord, doncs, amb la posició del seu estat.
No he d'estar d'acord amb la posició de l'estat si considero que no és una posició majoritària a la Unió Europea.
I després una altra qüestió que volia preguntar-li. Si governa el Partit Popular, vostè és partidari d'anul·lar l'amnistia?
Miri, sap el que passa? Que a mi m'agrada ser pràctic i no és... com que no tindria un efecte retroactiu, no sé, no és una qüestió que m'hagi plantejat. Per mi és molt més important que anul·lar o no anul·lar l'amnistia és que a partir del moment que el Partit Popular torni al govern d'Espanya, la llei es compleix a Espanya. I a Catalunya de manera molt
especial. També la llei d'amnistia.
No, la llei d'amnistia ja està en vigor i, per tant, ja està pràcticament aplicada. Jo, particularment, crec que tot el que s'ha fet ha de ser reversible, inclosa la llei d'amnistia. Jo crec que també la supressió del delicte de sedició és una barbaritat, perquè destrueix garanties democràtiques. Crec que la modificació del delicte de malversació a mida dels polítics que van liderar el procés és una barbaritat, i jo crec que tot això s'ha de revertir, efectivament.
S'ha d'anul·lar, per tant, la llei d'amnistia.
Sí. Jo particularment l'anul·laria. He de dir una cosa, que pel que he pogut consultar no tindria efecte retroactiu sobre les persones, però jo particularment l'anul·laria.
Hola, m'ha quedat una pregunta pendent sobre el tema del finançament. Jo coincideixo amb vostè que hi ha coses que se'ls dona molta bola, però que en realitat no preocupen tant a la gent com el tema del finançament. Vostè t'ha dit, amb raó, que quan va haver un acord bilateral de finançament entre el PP i els nacionalistes catalans, les comunitats socialistes van acabar acceptant. De fet, això és una pauta que trobem sovint. O sigui, Catalunya, diguem-ne, va per endavant d'una reforma del finançament, que a més primer es ven com molt insolidària i tal, i que els catalans, bueno, i al final se l'han guanyat bastant menys del que semblava, però al final tothom s'hi apunta, perquè, per exemple, el tema de l'ordinalitat de Catalunya és exactament el mateix que té Madrid, que de fet encara està més amunt en la llista de donants i més per sota la llista de receptors. Llavors la pregunta és, acabarem veient al final pues, que també les comunitats del PP es podrien apuntar amb això, i vostè com a president del PP de Catalunya se l'escolten a Gènova? Perquè potser, a veure, tots pensem, almenys jo, que aquesta proposta de finançament ara no s'aprovarà al Congrés, com vostè diu, no té suport al Parlament de Catalunya, no té suport al Congrés, que ens podem trobar que el tema, el més clar en l'aigüera, com vostès governin. Llavors, no li tocaria al PP de Catalunya fer una proposta per un millor finançament per però Catalunya, per... sense complexes, per totes... i no en clau rupturista però, de tocar no, els nassos, però, sinó en plan de dir bé...
Però per totes les comunitats autònomes
sí,
i amb tota l'objectivitat del món, és a dir, s'ha de fer un càlcul. El gran repte que tenen les comunitats autònomes no és l'ordinalitat en si mateixa, és la despesa sanitària en concret. I, per tant, s'ha de valorar, i clar, és evident que la comunitat autònoma de Catalunya necessita un millor finançament, i d'altres comunitats autònomes. Jo el que dic és que el que es pugui aplicar a Catalunya es pugui aplicar també de manera conjunta al conjunt d'Espanya, però no és només per una qüestió ideològica meva, que també. És perquè és l'únic que funciona.
Sí.
És Alejandro Fernández, president del Partit Popular Català, a qui agraïm que avui ens hagi acompanyat al matí de Catalunya Ràdio.
Un autèntic plaer, com sempre.
Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa i de seguida parlarem d'Íñigo Errejón.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ja tenim Blancolor al Corte Inglés, ara, amb un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. I a més, amb finançament fàcil i amb servei gratuït de lliurament del nou matalàs i retirada de l'antic. Aprofita els millors descomptes i gaudeix ara d'un bon descans i comoditat. Només fins al 28 de febrer. Blancolor, a la botiga web i app del Corte Inglés, i paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés, a la web i a l'app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés i FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ara Lidl patates per 0,85 al quilo, t'estalvies un 45%, i un quilo de mandarines per 1,39 t'estalvies un 26%. Lidl, val la pena.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud,
d'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Nou gir de guió sobre el cas Íñigo Errejón, l'exporteu de Sumar, que l'actriu Elisa Mulià acusa d'agressió sexual. Ara Mulià ha tornat a canviar de criteri i al final ha decidit mantenir l'acusació després d'anunciar la setmana passada que la retiraria. Tot això vull que el jutge que investiga el cas ha citat a Errejón per comunicar-li l'obertura del judici oral. Errejón ja ha dit que no hi anirà. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia.
I què més en sabem?
Doncs mira, que estem tota la premsa aquí a les portes dels jutjats a plaça Castilla esperant Elisa Mulià. Ens ha convocat a les 10 del matí per finalment confirmar si manté o no l'acusació contra Errejón. La setmana passada va dir que la retirava per el cos emocional que li estava provocant ser l'única dona que havia denunciat judicialment a Errejón, però deia que no es retractava. Ahir deia, però, que, doncs, que no, que mantenia aquesta acusació. De fet, no la va arribar ni a formalitzar bé davant del tribunal i estem esperant, doncs, avui que confirmi què farà. Paral·lelament a això, com deies, Errejón estava citat a 2:15 per venir a que li comuniquessin que se'n va a judici. Doncs no ha vingut, el tràmit l'ha fet la seva advocada, l'hem vist entrar per la porta darrere del tribunal. Per tant, hores d'ara, va a judici Errejón? Doncs no ho sabem, perquè també l'Audiència de Madrid té pendent resoldre un recurs que havia presentat la defensa. El que sí sabem és que la Fiscalia no acusa, diu que en cas que s'arribi a judici, se l'ha d'absoldre perquè no veu indicis d'aquesta agressió sexual.
I a aquesta hora volem saludar l'activista i creadora de contingut feminista a Vigo, Raque Ogando. Raque, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest, gusto estar aquí de nuevo.
Gracias por acompañarnos. ¿A qué atribuyes este nuevo cambio?
Yo creo que lo que hay que dejar claro es que si Elisa Mulià retira la acusación no es, como se está diciendo, porque la presión judicial y mediática sea insostenible, sino porque es insostenible tal cantidad de contradicciones y mentiras como hay en su relato. De hecho, hace poco Cristina Fallera se quejaba en un vídeo de que la mayoría del movimiento feminista no estaba apoyando a Elisa Mulià. A mí es que me parece que es lógico que no se la esté apoyando. De hecho, recordemos que ya a su ex marido le había puesto una denuncia, ¿no?, por malos tratos psicológicos, agresiones físicas y, bueno, creo que también violencia sexual. Y en ese mismo caso, pues tiene pinta de que, o sea, este caso va a desenlazar igual que ese, porque también retiró la acusación. Antes de retirar la acusación, ya su abogada incluso había renunciado a seguir representándola. Esta noticia además la publicaron varios medios, por si alguien lo quiere comprobar. Y el juez también había calificado su relato de falta de coherencia. Entonces, bueno, yo no creo que se pueda decir esto que se está diciendo ahora, ¿no?, de que este proceso judicial y mediático la está llevando a la locura, sino que igual hay que plantearse, lo siento por decirlo así, pero que igual la locura la está llevando a este proceso judicial y mediático.
O sea, según tú, Elisa Mulià miente.
yo creo que Elisa Mulia miente, pero vamos, obvio, ¿no? Ha habido un montón de contradicciones. Para empezar, ¿cuántas veces ha cambiado de discurso? Primero decía que le pedí que parase y es verdad que paró. Esto lo dijo en televisión, lo hemos visto todos. Luego, en cambio, en las declaraciones ante el juez Carretero, dijo que tuvo que forcejear con él para sacárselo de encima. Ahora ya está incluso introduciendo la posibilidad de que él la hubiera drogado, porque dice que ella no recuerda cómo llegó, cómo acabó en su casa, que no recuerda haberse metido en el taxi, que dice que hay mujeres anónimas que le dijeron que él suele meter algo en la bebida. O sea, cada vez da una versión distinta. Y luego ya otros detalles, ¿no? Decía, por ejemplo, que él la había encerrado con pestillo en la habitación, pero luego resulta que los dueños de la casa declararon que no había pestillos. Incluso la movida de la ONG, que ya no tiene nada que ver con la denuncia, ¿no? Que es algo ajeno, cuando decía que el dinero que había ganado en los platós de televisión lo iba a donar a una ONG, y resulta que en el programa de Más Vale Tarde, Cristina Pardo le preguntaba, pero bueno, a ver cómo habéis llegado a esta ONG, si por más que lo estamos buscando no vamos con ella, parece que no existe. Entonces, aquí vemos que hay, bueno, no sé, un continuo de estar, no sé si improvisando sobre la marcha, pero desde luego esto es nadie la cree, ni siquiera, como dice la propia Cristina Fallarás, en el movimiento feminista prácticamente no tiene ningún apoyo. Que la única gente que la apoya, yo lo siento, pero hay que decir que es gente del entorno de Podemos, por intereses políticos que son obvios. Y una cosa que yo añadiría, por cierto, que se dice constantemente esto de que ninguna otra víctima ha denunciado y tal, todos sabemos que la prensa, bueno, parece que no ha querido darle mucho bombo a esto, pero Aida Nizar, que era colaboradora de programas de Prensa Rosa, ¿no?, ex concursante de Gran Hermano, simpatizante de Vox, también puso una denuncia en la policía a Íñigo Errejón, y todo el mundo parece decidió ignorar esa denuncia por lo evidente, porque tampoco tiene credibilidad. O sea, se sabe que es por esa ambición mediática, de protagonismo, de fama, que claro que se puede dar en este sector.
¿Tú crees que este caso perjudica al feminismo?
Sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que ya para empezar, ¿cómo surgió todo este caso con denuncias anónimas en redes sociales? Que además es algo a lo que Elisa Mauría se está acogiendo constantemente en cada aparición televisiva que hace. Dice, no, bueno, yo denuncié porque ya explotó todo por denuncias anónimas, etcétera, etcétera. O sea, lo que ocurre, obviamente, cuando se le pretende dar total credibilidad a cualquier acusación de cualquier mujer, y ni siquiera una mujer, porque en este caso los anónimos ni sabemos de dónde provienen, sin presentar ninguna prueba, el riesgo al que nos estamos exponiendo es al descrédito, es a que ocurra esto, ¿no? Que ves con una mujer, que obviamente existen, porque las mujeres somos heterogéneas, somos muchísimas en este mundo, y claro que hay mujeres que pueden mentir, mujeres que pueden estar locas, por más que desde este feminismo, yo creo, totalmente dogmático, se haya dicho que las locas no existen, las histéricas no existen, las exageradas no existen, ¿no? Todo esto, si un tío con el que está saliendo te dice que su ex estaba loca, es una red flag y te tienes que ir porque eso significa machismo. Obviamente hay mujeres que son insensatas, mujeres que están fuera de sí, y lo siento, pero yo creo que una denuncia falsa, como me parece que es esta, no desacredita el movimiento feminista. Lo que desacredita el movimiento feminista es que estemos pretendiendo encubrir esa falsedad, negando todo el vacío probatorio que hay, negando todas las contradicciones. O sea, entonces ahí sí que se ve que no estamos siendo objetivas. Y sí, ya, que se ve que tenemos,
claro, en lo que planteas, sí. ¿Dónde queda el yo sí te creo?
Bueno, yo creo que el yo sí te creo, este caso acaba con él. O sea, esto es así, quiero decir. Creo que el yo sí te creo tuvo un sentido lógico cuando empezó a utilizarse con el caso de la manada, ya como lo comentaba la otra vez que había estado aquí en el programa con vosotros, ¿no? O sea, que el caso estaba muy investigado. Había muchísimas pruebas, ¿no? Era comprensible que en aquel caso pues eso fuese como un lema de apoyo a la víctima. Pero eso, progresivamente, con el paso de los años, parece que se ha utilizado cada vez más indiscriminadamente este lema de yo sí te creo, hasta el punto de que, bueno, se ha acumulado una fe ciega en las denunciantes de violencia sexual, que permite que cualquier mujer malintencionada pueda aprovecharse de esa buena fe de tantas mujeres. No sé, yo creo que sí que este caso va a marcar un antes y un después, que va a cerrar ese ciclo que comenzó con la manada, y que en adelante, gracias a Dios, seremos por lo menos más prudentes y bueno, entenderemos que la gente tiene que poder aprobar algo de lo que está diciendo, en especial cuando afecta, bueno, cuando afecta a cualquier persona, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo cuando se trata de un hombre en una posición de liderazgo político como esta, que puede haber tantas razones por las cuales alguien quiera sacárselo de en medio.
Es Raquel Ogando, activista y creadora de contingut feminista a Vigo. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Hi ha un element que posar sobre la taula, que és el fet de les denúncies anònimes. El PSOE crec que ha bloquejat la pàgina web on es podien entrar denúncies anònimes. No sé si aquests processos privats també de justícia als partits és perquè no han acabat de funcionar per pulgues també més interessades. Sara.
Bé, els partits de forma transversal tenen una dificultat manifesta per dirimir responsabilitats en aquests casos, entre altres coses perquè sempre tendeixen a fer bona la frase aquella dels draps bruts es renten a casa, no? I és evident que si algú ha d'exercir d'àrbitre no pot ser persona.